dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 11 graus a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona, a Girona n'hi ha 6, a Lleida 3, a Vilanova i la Geltrú 11 i a Puigcerdà la temperatura baixa fins als 3 graus sota zero. Atenció avui amb el vent, sobretot a prop de la costa, fa i seguirà fent fred. A partir de la tarda poden aparèixer també alguns ruixats a la meitat est del país. Ara us en donarem tots els detalls. Avui és dimarts 9 de novembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes. El primer, Jaume Pedrós. A partir de 9:15 entrevistarem el president del Col·legi de Metges de Barcelona. També ho és del Consell de Col·legis de Metges de tot Catalunya. Avui que el govern aprova el seu pressupost, volem saber què n'esperen els metges, quines inversions calen al sistema i com està la nostra sanitat després de la pandèmia. També en la vessant més humana, amb un personal mèdic que està saturat al límit del que poden suportar. El pes de la pandèmia està dur, molt dur de portar, i encara avui en paguen el preu. Avui us explicarem quin és aquest preu. Els vam aplaudir molt, cada dia, durant els dies més foscos de la pandèmia, però els vam deixar d'aplaudir. Malgrat tot, ells hi van seguir sent, cada dia, i encara hi són. I sort en tenim. El segon protagonista, evidentment, és Pere Aragonès. Avui aprovarà els seus primers pressupostos com a president. Segurament, dels seus predecessors immediats, és el que més assegurats els té. I no és poca cosa. Si la CUP els tira endavant, perfecte. Si no, el PSC els hi posa safata a la plata. El politiqueig serà interessant, evidentment. Qui es quedarà la medalla de soci pressupostari? Ho sabrem ben aviat, però no perdem de vista que l'important és tenir pressupostos. Estem sortint d'una pandèmia, el país està trinxat, però treballant per sortir-se'n, la maquinària de la reactivació necessita benzina, i aquesta benzina té forma de pressupostos, i aquesta és la qüestió central, i aquest és el càlcul polític que tots haurien de fer. Per responsabilitat social, que ara és més important, com passa habitualment, que l'interès polític. I finalment Barack Obama s'ha posat el vestit més còmode que es posen a vegades, sovint, els expresidents. El del conseller del sentit comú i la responsabilitat que no van exercir quan manaven. El paper aquell que fa l'amic o l'amiga que et dona consells que tu ja saps i que tu ja saps que ell o ella mai ha seguit. Obama diu que el jovent pot sentir-se desafecte cap als polítics per com va la cimera del clima i perquè els mandataris, com ell mateix, no han fet prou per complir amb els seus propis acords. Gràcies per explicar-nos-ho. Ja ho sabíem. El problema, malauradament, no és el que va deixar de fer Obama i els que governaven quan ell controlava el món, que també. El problema és que comencem a intuir que quan acabi la cimera actual, els que manen ara faran justament el mateix que va fer Obama, i probablement seran ells mateixos els que ens advertiran d'aquí a uns anys que no van fer prou per salvar el planeta. I així anar fent, i així ens va. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, amb aquest cop d'ull al cel que fem cada dia a aquesta hora, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb fred i amb vent. Un vent que, de cara a les properes hores, no només afectarà els dos extrems de la costa, on fa dies que està bufant, sinó que també arribarà a la resta de litoral i prelitoral de Catalunya, provocant també temporal marítim. A banda d'això, parla d'un matí amb grans clarianes, però amb el pas de les hores els núvols augmentaran primer a les comarques de Girona i després a la resta de la costa i del prelitoral. I avançada la tarda, aquests núvols donaran ruixats en aquest sector, sobretot comarques de Girona i molts punts del litoral i prelitoral de Barcelona, mentre que la resta es mantindrà la nuvolositat variable. Les temperatures, com les deia, les mínimes, com també les màximes. Ara mateix està glaçant a molts punts de les comarques del Pirineu. De cara a demà, pluges generals. Al matí ja ho farà tota la costa i per litoral, i a partir de mig matí seran pràcticament generals. A última hora de la tarda es començarien ja a entreobrir algunes clarianes i demà pujaran les temperatures mínimes, però baixaran les màximes.
Gràcies, Jordi. En definitiva, un temps plenament de tardor. Sapiguem ara què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC, allà hi tenim l'Armand Maravatlla. Bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem parlant d'un accident que hi ha hagut a la C-16 a l'altura de Sant Cugat. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i això provoca de moment un quilòmetre de cua, tot i que podria ser més cua en els propers minuts. També a l'AP-7 hi ha retencions de 4 quilòmetres per sentit a l'altura de Bàrbara i també a l'altura de l'antic peatge de la Roca hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit sud que també afecten a la C-60 que porta 4 quilòmetres de retencions per anar cap a l'enllaç amb l'autopista. També retencions destacades per la Pota Sud, són 10 quilòmetres entre Pallejà i Cornellà a l'autovia A2, també 12 quilòmetres entre el Nus del Papiol i Esplugues per la D23, tot això en sentit Barcelona, on les rondes també porten congestió habitual en tots els sentits, sobretot amb aturades en sentit Llobregat. Són fins a Horta, a la Ronda de Dalt, i també entre el Besòs i el Port Olímpic a la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 6 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dimarts. Jaume Giró portarà avui mateix els pressupostos al Parlament. Un cop els hagi aprovat aquest matí el govern, l'executiu insisteix a la CUP per aprovar els comptes amb la majoria independentista. Uns números que preveuen la construcció d'habitatge social, mantenir la plantilla contractada al sistema públic per fer front a la pandèmia o la gratuïtat del P2 a partir del curs vinent, entre d'altres. El govern crearà també una empresa energètica pública. El govern espanyol proposa que les cotitzacions a la Seguretat Social pugin un 0,6% per tal de poder pagar les pensions. La proposta de l'executiu reparteix aquesta xifra entre treballadors, que n'haurien d'assumir un 0,2%, i empresa, que n'assumiria el 0,4% restant. La proposta es començarà a negociar la propera setmana. I és l'últim dia en què la compravenda d'immobles no paguen l'impost de plusvàlua. Si esteu al límit de l'acord, aprofiteu aquestes hores. Demà tornarà a aplicar-se ara en la nova modalitat doble, que permetrà, això sí, al ciutadà triar la fórmula que li resulti més favorable. Només es pagarà quan l'immoble realment s'hagi revaloritzat. El dia 8 de desembre s'encendrà l'estel que culminarà la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. L'estel de Maria coronarà la torre de 138 metres d'alçada, que serà la segona més alta del temple i que estarà il·luminada de color blanc. Salut posa en marxa una campanya perquè els metges es posin la vacuna de la grip. L'objectiu és arribar a 3/4 de la plantilla del personal sanitari vacuna. De l'any passat es van vacunar el 42% dels treballadors. I Xavi ja porta les regnes del primer equip del Barça. Amb la infermeria plena, la primera decisió del nou tècnic hauria estat prescindir de Juanjo Brau, el màxim responsable de fisioteràpia, i també del preparador físic Albert Roca. Xavi també voldria fer canvis als serveis mèdics del club.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. La Unió Europea limitarà la importació de productes que causin desforestació. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Un reglament comunitari implantarà controls a productes importants com la fusta, la soja o la carn de boví. Seran les empreses importadores les que hauran d'acreditar que els seus productes no estan relacionats amb la desforestació. Ho explica Antonio Cerrillo a La Vanguardia.
I 5 candidats opten a explotar el macrocentre de formació professional de Martorell.
Les 5 propostes que han passat al primer tall del govern són el Centre Tecnològic Fundació Eurecat, la Universitat Politècnica de Catalunya, l'empresa Esquemes Informàtics, MSX International Tech Service i Disseny Educatiu. El projecte guanyador gestionarà el centre de formació durant 15 anys, prorrogables 10 anys més. Ho avança Xavier Grau del Cerro al diari Ara.
I el Departament de Justícia valida el règim de semi-llibertat directa per a condemnes menors.
El protocol que ha tirat endavant estipula que persones que han estat condemnades per primer cop a menys de 5 anys de presó siguin classificades en règim obert, de manera que no hagin de trencar la seva vida laboral ni familiar. Els delictes sexuals i de corrupció queden exclosos de la mesura. Ho detalla Maite Piulacs al Punt Avui.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
El El govern aprovarà aquest matí els pressupostos per al 2022 sense que les últimes reunions amb la CUP hagin donat nous fruits i amb el PSC posant en safata el seu suport als comptes. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els pressupostos que arribaran aquest dimarts al Parlament posaran a prova la majoria independentista. El govern i la CUP porten setmanes de reunions gairebé diàries per teixir un acord, però els cupaires encara es mostren escèptics. Ho explica la presidenta del grup parlamentari, Dolors Sabater, en declaracions a Ràdio Estel.
El que sabem fins ara d'aquests pressupostos no donen resposta al tipus, als reptes que té aquest país, als reptes que el propi president va anunciar, no? Ni tan sols a l'acord d'investidura.
El partit consultarà aquest cap de setmana la militància si ha de presentar una esmena a la totalitat i, si no ho ha de fer, quin ha de ser el seu posicionament polític. Tot això mentre el PSC assegura que el seu suport és totalment gratuït. Raúl Moreno n'és el portaveu.
Bon dit, a canvi de res, a canvi de que Catalunya tingui pressupostos.
El ple per debatre les esmenes a la totalitat es preveu d'aquí a unes dues setmanes.
Gràcies, Judit. Doncs amb aquests números aprovats aquest matí al Consell de Govern, Jaume Giró, el conseller d'Economia, els portarà directament al Parlament de Catalunya. Anna Closa, bon dia.
Bon dia.
Què hi ha previst que s'aprovi en aquests pressupostos que avui coneixerem?
Us ho avança Radio Estèlia, un compromís per part del govern de construir 20.000 habitatges públics a Catalunya en els propers 4 anys, 5.000 anuals. La proposta va quedar registrada ahir al butlletí oficial del Parlament, que diu textualment que la mesura tindrà espai en la proposta de pressupost per a l'exercici 2022. De fet, la Conselleria de Drets Socials ja va comprometre's al juliol a invertir 1.000 milions més en habitatge. En relació a l'educació, el president Pere Aragonès ha anunciat que a partir del curs vinent, el segon curs de l'escola Bressol, començarà a ser gratuït per a aquelles famílies amb menys recursos. Per altra banda, el diari Ara assegura que el pressupost incrementarà en 85 milions la inversió en cultura, tot i que queda lluny del 2% que reclama el sector. I Nació Digital dona per fet que es recuperarà la gestió pública del 0,61.
I en el que es llegeix com un altre gest per buscar el suport dels cupaires al pressupost, el govern també aprovarà aquest mes de novembre la creació del programa de l'energètica pública, que permetrà definir en 6 mesos com ha de ser aquesta nova companyia.
El programa haurà de definir els fonaments de la futura energètica pública, clau per a desenvolupar un model energètic propi, descentralitzat, distribuït i de quilòmetre zero. Ho ha explicat des de la cimera del clima de Glasgow la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Es crearà un grup de treball que el que derivarà és una oficina tècnica que posi damunt la taula en un període curt, en un període de 6 mesos, quins o com ha de ser exactament aquesta energètica pública. No pretén ser una comercialitzadora, ans al contrari, pretén produir i pretén gestionar aquesta energia.
A més, Jordà i el president Aragonès han anunciat una nova línia d'ajuts de 115 milions d'euros per incentivar l'autoconsum de particulars i empreses, l'emmagatzematge d'energia i les renovables tèrmiques.
Posem en marxa una línia de suport pel que són la generació d'autoconsum, tant en l'àmbit industrial com en l'àmbit residencial, com doncs, en el que són petites i mitjanes empreses, àmbit agrícola, com en l'àmbit de les administracions públiques. És important que la generació d'energia, de la mateixa manera que el consum és distribuït, doncs la generació també sigui distribuïda.
Més coses. Badalona ja té nou alcalde. És el socialista Rubén Guijarro, després que s'hagi aprovat la moció de censura en contra del popular Xavier García Albiol. Els 11 regidors del PP s'han quedat sols defensant el seu líder després que tots els grups, fins ara l'oposició, hagin votat a favor de tirar endavant aquesta moció de censura.
Rubén Guijarro ha estat investit alcalde amb 16 vots a favor, 6 del PSC, 4 de Guanyem, 3 d'Esquerra, 2 dels Comuns i 1 de Junts, tot en un ple crispat on Albiol ha acusat la resta de partits d'anar en contra seva i ha seguit defensant la seva innocència.
Ara, l'excusa és un poder mercantil de fa 16 anys. Per cert, un poder mercantil que fa 16 anys era legal i que avui, en cas d'existir, ho seguiria sent.
I el nou govern municipal estarà encapçalat pel PSC i en formaran part tots els grups, menys Guanyem.
El partit que té el suport de la CUP volia formar-ne part, però els socialistes s'hi han oposat. Al ple, Guijarro ha assegurat que el seu partit fa un pas endavant per acabar amb els escàndols polítics de la ciutat.
El pas, ferm i decidit, l'hem donat per responsabilitat, per decència, per dignitat i per higiene democràtica. perquè no volem ser còmplices de la corrupció, de la mentida i d'un govern que s'atrinxera i s'amaga quan més se'l necessita i que avergonyeix els ciutadans i ciutadanes de Badalona.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe referma el seu compromís amb la cultura a Catalunya. Aquesta iniciativa se suma a les nombroses col·laboracions que Renfe està fent, com Cantando bajo la lluvia, Assassinat a l'Orient Express, Billy Elliot o T'estimo si he begut, i amb altres esdeveniments com el Temporada Alta de Girona o l'Auditori, entre d'altres. Tota la informació a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
És un quart de nou del matí. Atenció, el govern espanyol proposa que la pujada de les cotitzacions a la Seguretat Social per pagar les pensions del baby boom sigui del 0,6% per treballador. És una dècima més del que s'havia plantejat inicialment.
L'executiu planteja que les empreses assumeixin un 0,4% de l'augment i els treballadors el 0,2% restant. Els sindicats veuen aquest repartiment encara insuficient i reclamen que els empresaris absorbeixin el 0,5% de l'increment. Es preveu que es pugui tancar un acord a la propera trobada de la mesa de negociació, que serà aquest proper dilluns.
A Madrid, a més, el Consell de Ministres ha aprovat també aquest dilluns el decret llei que regula el nou impost de l'impost de plusvàlues per als ajuntaments, després que el Tribunal Constitucional tombés parcialment el model anterior. La nova llei entrarà en vigor demà, que és dimecres 10 de novembre, bàsicament perquè avui a Madrid és festiu i el BOE no publicarà el decret fins demà al matí.
La principal novetat de la llei és que s'estableix una nova fórmula per calcular l'impost que permetrà que, si la venda d'un immoble no genera un benefici al propietari, aquest no haurà de pagar ni un sol euro.
De fet, el nou impost no només modifica la manera de calcular quan s'ha de pagar, sinó que preveu dues fórmules i el ciutadà pot triar la que li resulti més favorable.
D'una banda, hi haurà l'opció de multiplicar el valor cadastral, adaptant-lo a la realitat immobiliària del municipi on se situa la vivenda, i de l'altra, també hi haurà l'opció de calcular l'impost a partir de la diferència entre els preus reals d'adquisició i de venda.
Per cert, que aquest mateix Consell de Ministres, el govern espanyol, ha autoritzat que a partir d'ara els guàrdies civils puguin tenir tatuatges visibles.
Això sí, sempre que no continguin expressions contràries als valors constitucionals o que atemptin contra la disciplina o la imatge del cos. Amb aquesta norma es pretén establir la regulació de l'ús general de l'uniforme del cos i de la imatge externa dels qui el portin. El Reial Decret s'aplicarà al personal del cos, alumnats, retirats i persones alienes a la Guàrdia Civil a qui se'ls autoritzi de forma excepcionalment fer ús de l'uniforme. Així mateix es podrà aplicar els processos selectius per a l'ingrés de la Guàrdia Civil. Altres qüestions que recull aquest Reial Decret són els casos en què els guàrdies civils no podran fer ús de l'uniforme, entre ells l'ús a les xarxes socials.
El dia 8 de desembre s'il·luminarà l'estel que culminarà la Torre de la Mare de Déu de Maria. La Sagrada Família coronarà així els 138 metres d'aquella torre, que serà la segona més alta del temple. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Amb aquesta fita, la Sagrada Família escriurà una nova pàgina en la seva història, acabant la novena torre, la de la Mare de Déu, i una de les parts més altes del temple. Serà el 8 de desembre, coincidint amb el dia de la Immaculada, quan s'il·lumini l'estel que la culmina. D'aquesta manera s'hauran acabat la meitat de les torres del temple i quedaran pendentes les torres centrals, la de Jesús i els quatre evangelistes, més les quatre de la façana de la Glòria, la principal. El 29 de novembre es col·locarà l'estel de la Torre de la Mare de Déu i la il·luminació es farà per fases. Així ho ha explicat el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps.
Hi haurà dos trams. La part de baix, a partir del dia 1 fins al dia 4, s'il·luminarà aquesta part. Després hi ha una segona part, que serà la que s'il·luminarà després. I només quedarà pendent d'il·luminació l'estel el dia 8.
El 2022 es preveu acabar la Torre de Lluc i el 2026 la de Jesús, però la data final de les obres del temple està encara pendent de confirmar en funció de com evolucioni la pandèmia.
Gràcies, Sílvia. Salut ha engegat una campanya per estendre la vacunació contra la grip entre els professionals sanitaris. L'objectiu és vacunar 3/4 de la plantilla.
D'aquesta manera, el departament vol superar la cobertura vacunal de l'any passat, que va ser d'un 42,5%. Per altra banda, amb la campanya B baixa de vacuna't, que s'adreça a majors de 60 anys, malalts crònics o dones embarassades, Salut vol conscienciar que protegir-se del virus de la grip és encara més important després de la irrupció de la Covid-19.
Detenen un home a les festes del Clot de Barcelona per presumptes abusos sexuals a una noia. La jove va assegurar que l'home li havia fet tocaments i ho va denunciar.
Els fets van passar divendres a la nit. La víctima va alertar els agents de paisà que hi havia a la zona i els va assenyalar qui era el presumpte agressor. La policia va detenir-lo la mateixa nit.
Encara a les festes del Clot, els Mossos d'Esquadra detenen 17 persones relacionades amb robatoris i furts violents comesos durant les festes del barri.
Els detinguts aprofitaven la gran aglomeració de persones que hi havia concentrades al carrer per cometre els fets, sovint amb violència, i sostreure les pertinences dels afectats.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Més coses de l'actualitat d'aquest dijous. Mirem també què publica avui la premsa digital. Els Mossos d'Esquadra han detingut 12 lladres de targetes de crèdit al metro de Barcelona.
Eren 10 homes i dues dones d'entre 21 i 44 anys que utilitzaven l'anomenat mètode del mirapins, que consisteix en mirar per sobre de les espatlles de la víctima com posa el pin per comprar un bitllet de transport. Tot seguit li roben la targeta i poden fer extraccions de diners en efectiu en caixers automàtics. Els 12 detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs i a dos dels lladres, el jutge els ha prohibit accedir al metro. Ho llegim al Nació Digital.
I atenció als clients de Bankia, que estaran unes hores sense vísum ni transferències els pròxims dies. Ho explica també el Nació Digital.
Sí, el CaixaBank ha anunciat que aquest cap de setmana farà la integració tecnològica, operativa i comercial amb Bankia per començar a operar com a únic banc a partir del dilluns vinent. Aquestes paralitzacions, però, només afectaran els clients de Bankia i no els de CaixaBank.
I el Nacional destaca que Amsterdam ja no s'hi podran construir més hotels a bona part de la ciutat.
Ho fan per alleujar la pressió turística sobre la capital neerlandesa. Amsterdam vol ser una bona llar pels seus habitants i no un parc d'atraccions. L'Ajuntament de la ciutat ja ha avisat que l'aplicació serà progressiva i durant uns anys es deixarà construir en barris dels afores, que es consideri que els hotels poden ajudar al seu desenvolupament, però no es podrà construir un nou hotel, per exemple, a la zona del centre i a l'oest d'Amsterdam.
Ens fixem també més de prop en el que passa al territori i a Andorra. Girona és la província d'Espanya amb més incidència de robatoris en habitatges.
Les dades de la incidència per cada 100.000 habitants corresponen als primers 9 mesos de l'any. Entre gener i setembre, la policia s'ha ocupat de 1.873 robatoris amb força a la província de Girona. De fet, és tot el conjunt de les comarques gironines el que se situa al capdavant d'aquest rànquing estatal en robatoris amb violència, tràfic de drogues i delictes sexuals. Ho podem trobar al Diari de Girona.
I atenció amb aquesta dada, la plataforma d'afectats per la hipoteca denuncia que a Manresa hi ha un ordre de desnonament cada 3 dies.
Són càlculs de la PAC Bages que inclouen el que s'anomenen desnonaments invisibles, que són els que no acudeixen a la plataforma per intentar trobar una sortida a la seva situació o els que opten per deixar el seu habitatge perquè ja no poden pagar la hipoteca o el lloguer i busquen una altra alternativa. La plataforma tem que la situació es desbordi d'ara endavant. Ho trobem al Regió 7.
I un conductor begut atropella dos agents de la Guàrdia Urbana que feien un control d'alcoholèmia a Vic.
Un home va embestir la matinada del diumenge passat diversos vehicles que estaven aturats en un control d'alcoholèmia de la Guàrdia Urbana de Vic. El jove, que va donar positiu penal a les proves d'alcoholèmia, s'hauria adormit i, a part d'embestir els vehicles, va atropellar dos dels agents de la policia i un tercer va resultar lesionat per l'impacte d'un dels turismes, segons ha explicat la mateixa Guàrdia Urbana. Ho podem llegir al 9-9.
I sobre aquesta temuda apagada global a Andorra, les forces elèctriques del Principat han defensat que, en cas que existís, el subministrament elèctric al Principat estaria garantit gràcies a les línies de connexió amb els països veïns.
Sí, de totes maneres, encara hi ha dos projectes en marxa fonamentals per acabar de completar aquesta estabilitat del subministrament energètic, que són la nova línia d'alta tensió entre Encamp i Grau Roig i també millorar la línia entre Artrai i Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. Xavi Hernández ja és el nou entrenador del Barça. De fet, aquest matí ja dirigirà el primer entrenament d'aquesta nova etapa, que ha començat amb canvis a l'staff esportiu. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia, així és. Xavi ha estat presentat aquest dilluns davant dels 10.000 aficionats que s'han acostat al Camp Nou per donar la benvinguda al nou tècnic. Xavi arriba amb ganes d'aixecar el club i disposat a canviar la dinàmica dels últims temps. De fet, ja ha ordenat els primers canvis en el seu equip tècnic, Juanjo Brau, fins ara màxim responsable de fisioteràpia, i el preparador físic, Albert Roca, han estat rellevats del seu càrrec. El tècnic, molt preocupat per les reiterades lesions dels jugadors, ara mateix hi ha 11 jugadors del Barça a l'infermeria. infermeria, comptarà amb Carles Nogueira en el lloc de Brau i amb Ivan Torres, que substituirà Albert Roca. Tant Nogueira com Torres ja han treballat amb Xavi durant la seva etapa a l'Alçat de Qatar. El de Terrassa també recuperarà Jaume Munill, un altre afició que s'ocupava fins ara de la secció de futbol sala i que torna al primer equip de futbol. Amb les primeres paraules que va dirigir ahir a l'afició, el nou entrenador del Barça ja va assegurar que a partir d'ara s'haurà de treballar amb molta exigència.
Positivisme, exigència, perquè som el Barça, aquí hem de ser excel·lents en tot i no val el notable, i això ho vull transmetre als jugadors. Hem d'intentar ser els millors perquè som el millor club del món i treballarem per això. Venim a l'estaf amb molta il·lusió, moltíssima, tots som culers i ho sentim, i llavors volem transmetre tot això.
Xavi va assenyalar més que hi haurà normes estrictes al vestuari i que el pilar del seu nou projecte seran els jugadors més joves de l'equip.
A segona divisió, el Girona no aconsegueix la victòria davant del Tenerife i acaba perdent per 1-2.
Els canaris van ser superiors en la primera part, sobretot després de la primera diana de Mellot al minut 13 de partit. Just arrenca la segona part, els gironins van fer front a la situació i Baena empatava el marcador amb un gol per l'esquadra. El Girona es va recomposar, però les baixes de l'equip van pesar molt i el Tenerife marcava el segon gol al minut 80, obra d'Enric Gallego. Pablo Guido va ser expulsat al minut 87, però els gironins no han pogut capgirar el resultat. Els canaris es col·loquen entre tercers a la classificació i els de Mitchell queden a la 13a plaça. Encara relacionat amb el Girona, ahir el club va comunicar que el migcampista Ramon Terrats ha estat operat d'una fractura a la tíbia dreta i estarà uns 4 mesos de baixa.
En bàsquet, avui, el Baxi Manresa té partit, en aquest cas, de la Champions.
Els del Baix reben avui el nou Congost al Pinar Carcillaca, que venen amb ganes de revenja després que els manresans els superessin a la seva pista. Els del Baix es volen mantenir el seu bon moment després de la victòria davant el Burgos i mantenir el lideratge a Europa. Un partit difícil, el Pinar Carcillaca és un dels equips més perillosos del seu grup. L'entrenador del Manresa, Pedro Martínez, podrà comptar amb tots els seus jugadors, així que caldrà descartar-ne un. Els turcs també venen amb ganes, amb tota la plantilla disponible, una de les més fortes d'Europa.
I encara en bàsquet, la jugadora Laia Palau ha anunciat la seva retirada de la selecció espanyola.
La capitana del combinat espanyol diu adeu després de 19 anys defensant aquesta samarreta. De fet, és l'esportista amb més partits internacionals disputats, un total de 314 i més de 1.800 punts anotats amb la selecció. Palau deixa el combinat espanyol, però no el bàsquet professional, ja que seguirà jugant a l'Espart Unigirona, almenys el que queda d'aquesta temporada.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I com sempre arribarem amb música al punt de 9:15 del matí. 2, 1, 2, 3, 4. Tal dia com avui de fa 45 anys, el 9 de novembre del 1976, es va publicar el primer número de la revista de música i cultura popular Rolling Stones a San Francisco. La portada era una fotografia de John Lennon durant el rodatge de la pel·lícula How I Won the War. Això que sona és Give Peace a Chance.
Give peace a chance.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15, avui és dimarts, és 9 de novembre. Avui farem tertúlia amb en Joan Serra, amb l'Ivanguera i el Josep Maria Brunet. Serà a partir de les 9, com sempre, per analitzar el que ens porta aquest dia. Abans haurem entrevistat Jaume Pedrós, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, també dels Consells de Metges de Catalunya, que piulava que era el moment d'invertir en sanitat fa tot just uns dies. Avui que el govern aprova els seus pressupostos, li demanarem què n'espera i, sobretot, quina ha de ser o quina hauria de ser el model de salut pública de futur, però també parlarem de com estem de la pandèmia, de com estan els metges, de què hi passa als CAPs i als hospitals trinxats i tocats pel dur impacte de la pandèmia. Tot plegat d'aquí a menys de 5 minuts amb el doctor Pedrós en directe al matí a Ràdio Estel. Un matí en què volem escoltar també el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà. El territori no volen ni sentir-ne a parlar de l'arribada d'una línia de molt alta tensió provinent de l'Aragó i fins a Isona per transportar en grans torres i cablejat energia fotovoltaica i eòlica que es produiria a l'Aragó. És el que es coneix com a l'autopista elèctrica. En parlàvem fa uns dies amb Assumpta Ferran i avui volem conèixer de primera mà les raons que hi ha al territori per a la seva negativa. Serà a partir de 9:45 aproximadament amb Josep Maria Mullol en directe al matí a Ràdio Estel. Avui és dimarts i aquests són els titulars més destacats del dia. Jaume Giró portarà avui mateix els pressupostos al Parlament un cop els hagi aprovat aquest matí el govern. L'executiu insisteix a la CUP per aprovar els comptes amb la majoria independentista, però els cupaires asseguren que els números estan lluny de l'esperit del pacte d'investidura. Aquests comptes preveuen la construcció d'habitatge social, mantenir la plantilla contractada al sistema públic per fer front a la pandèmia o la gratuïtat del curs de P2 a partir del curs vinent, entre d'altres. El govern crearà també una empresa energètica pública. El govern espanyol proposa finalment que les cotitzacions a la Seguretat Social pugin un 0,6% per tal de poder pagar les pensions. La proposta de l'executiu repartiria aquesta xifra entre treballadors, que n'assumirien un 0,2%, i l'empresa, que n'hauria d'assumir el 0,4% restant. Es començarà a negociar la propera setmana. Avui és l'últim dia en què la compravenda d'immobles no paguen. L'impost de plusvàlua demà tornarà a aplicar-se ara, però en la nova modalitat doble, que permetrà al ciutadà triar la fórmula que li resulti més favorable. Només es pagarà quan l'immoble realment s'hagi revaloritzat. El dia 8 de desembre s'encendrà l'estel que culminarà la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. L'estel de Maria coronarà la torre de 138 metres d'alçada i que serà la segona més alta del temple. Estarà il·luminada de color blanc. Salut posa en marxa una campanya perquè els metges es posin la vacuna de la grip. L'objectiu és arribar a 3/4 de la plantilla vacunada. L'any passat es van posar aquesta vacuna al 42% del personal sanitari. I Xavi ja porta les regnes del primer equip del Barça. Amb la infermeria plena, la primera decisió del nou tècnic hauria estat prescindir de Juanjo Brau, el màxim responsable fins ara de fisioteràpia, i també del preparador físic Albert Roca. Xavi també voldria fer canvis als serveis mèdics del club. Tancarem els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada anem amb la previsió meteorològica. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. La situació meteorològica ens porta a parlar d'augment de la nuvolositat de cara a les properes hores, però sobretot del vent. El vent que aquests últims dies ha estat bufant, sobretot cap a la Costa Brava, terres de Tarragona, però en canvi avui també arribarà a les comarques del litoral i prelitoral central. Això està provocant geonades de més de 2,5 metres, per tant, temporal marítim al llarg de tot el litoral català. Compte si estem a prop del litoral de la costa, perquè les onades seran molt altes. I, per altra banda, també hem de parlar de l'augment del vent i també de l'augment de la nuvolositat que aquesta tarda ens portaria ja alguns ruixats febles a punts aïllats de les comarques de Girona i també comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, mentre que la resta de Catalunya continuarà lluint el sol. Les temperatures avui, com les d'ahir, és a dir, un ambient fred ara a primeres hores del matí, màximes entre els 14 i els 19 al centre de la jornada. Per tant, un ambient una miqueta més atemperat. Canvi de temps demà, amb pluges que seran generals a tot Catalunya. Començarà plovent a primeres hores del matí ja a la meitat est, i a partir de mig matí les precipitacions s'extendran a la resta del país. De cara a dijous ja hi haurà moltes més clarianes.
Gràcies, Jordi. En prenem nota, per tant, canvi de temps, vent, fred, pluja i temporal de mar de cara a aquestes pròximes hores. I tornem cap
al... Bon dia, doncs, comencem parlant d'un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i això provoca un quilòmetre d'aturades. També hi ha, es fan obres en antics peatges, en el de l'AP7 de la Roca del Vallès. Això provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud i també afecta la C60, que porta 4 quilòmetres de retencions fins a l'enllaç de l'AP7, i també a la C32 nord, a l'altura d'Arenys de Mar, es fan obres de l'antic peatge i també provoca 2 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Ara, per entrar a Barcelona, queden retencions importants per l'autovia A2, són 10 quilòmetres entre Pallejà i Cornellà, també per la B23 són 6 quilòmetres amb alguna aturada entre Molins de Rei i Sant Feliu, i per també la sortida de Barcelona hi ha 6 quilòmetres de retencions des de Montcada fins a Ripollet a la C58. I pel que fa a les rondes, també amb congestió aquesta hora habitual en tots dos sentits, sobretot, com sempre, amb aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Doncs aquesta és la situació a les carreteres catalanes. Són 8:45 del matí. Una pausa per la publicitat i en tornar. El doctor Jaume Pedrós en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo 2 suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Bit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Bit Defense y de regalo Bit C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Passa un minut de 9:45 del matí. Avui el govern català reunirà per aprovar els pressupostos de cara a aquest 2022. Un cop estiguin aprovats, el conseller d'Economia Jaume Giró portarà aquests números al Parlament de Catalunya i allà es farà el tràmit i, evidentment, encara el dubte que hem estat explicant tots aquests dies de qui serà el partit polític que acabi donant-hi la llum verda o posant-s'hi bé perquè els números es puguin tramitar, però això s'haurà de començar a desllorigar al llarg d'aquests propers dies. La sanitat, el sistema de salut, acostuma a emportar-se una part molt important d'aquests pressupostos. Deia el conseller Josep Maria Argimon la setmana passada que ho tenia tot lligat perquè aquest pressupost en el seu departament complís per l'any vinent les expectatives mínimes. Estan parlant de més de 12.000 milions i de seguir incloent aquest fons extra de l'Estat, que van ser de 2.160 milions d'euros en relació amb aquesta pandèmia. El doctor Jaume Pedrós és president del Col·legi de Metges de Barcelona, també del Consell de Col·legis de tot Catalunya, piulava fa uns dies a Twitter que aquests fons de l'Estat extra en relació amb la Covid era fonamental que es mantinguessin perquè, malgrat que la situació hagi anat millorant a casa nostra, estem encara en plena pandèmia. Doctor Pedrós, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. En sap alguna cosa d'aquests números que avui el govern aprovarà, que tirarà endavant i de com han d'ajudar el sistema de salut a Catalunya al llarg d'aquest pròxim any?
Bé, els números es nota i es veu que hi ha hagut un esforç molt important per part del govern, del nostre govern, de disposar dels màxims recursos que en aquest moment té, però són del tot insuficients. Jo espero que en el tràmit de negociacions amb l'Estat i en el tràmit parlamentari assolim la xifra que necessitem. Perquè, escolteu, venim ja d'abans de la pandèmia una situació molt complicada, que nosaltres ja l'havíem anat explicitant. Ve la pandèmia s'hi aboca en recursos, però ara aquests recursos perillen. I aquests recursos, escolti, s'han ampliat, s'han fet hospitals nous, s'han fet espais nous, amb hospitals, amb diversos hospitals de Catalunya, 5 o 6 hospitals, per si ho ha xerrat. S'han contactat 6.000 professionals i treballadors i tot això pot perillar. I això passa a Catalunya, però no només a Catalunya. Passa a Catalunya, passa a totes les comunitats autònomes. L'Estat, si fa una anàlisi pensant que la pandèmia s'ha acabat, a part que és un error, pot ser catastròfic. És a dir, si no venen aquests diners ara i no es consoliden després del pressupost, el sistema sanitari, si no el 2022, el 2023 entrarà en fallida. És a dir, no podrem fer... No només no ens aproparem al desitjat i al que recomanaven la comissió de 30 experts que l'any passat doncs van elaborar aquell magnífic document que marcava un full de ruta pels propers anys pel sistema sanitari, sinó que ens allunyem. I bé, jo crec que encara queda temps posem un pressupost que s'adigui amb aquestes expectatives.
Perquè el sistema no faci fallida en el cas de Catalunya, per exemple, i d'entrada, és fonamental que aquestes 6.000 persones que van entrar a reforçar el sistema per fer front a aquesta pandèmia es quedin de manera estructural a la salut i a la sanitat?
Efectivament.
És a dir,
necessitem que aquesta gent, de moment primer, la pandèmia no s'ha acabat. És a dir, si el govern d'Espanya pensa que la pandèmia s'ha acabat, està fent un diagnòstic molt equivocat. La pandèmia no s'ha acabat. Ja es veu el que està passant. No sabem què ens passarà aquest hivern, a banda de que no sabem com ens influirà ara aquesta sisena onada que hi ha a gairebé tota Europa. És obvi que aquí estem augmentant casos, és veritat que aquí tenim una taxa de vacunació de les més altes del planeta, però no sabem com això impactarà a la nostra vida civil. Per tant, és obvi que la pandèmia no s'ha acabat, les necessitats del sistema sanitari no s'han acabat, necessitem inversions i necessitem transformar el model per fer-lo més òptim. Pensem que aquí conviuen altres problemes que tenen a veure amb la recuperació entre cometes, normalitat, d'una normalitat que anava molt ajustada. Penseu que en aquest sentit hi ha una necessitat també de professionals qualificats, que això no es forma en un any, ni en dos, ni en tres. I, per tant, són moltes coses, moltes peces que han d'encaixar, però és obvi que si ara no s'apunten bé els recursos que necessitem pel moment que tenim ara i els propers anys, pensant en 2, 3, 4 anys, és obvi que aleshores tot això perilla. I em consta, el conseller va anunciar l'altre dia que això ho tenia lligat, parlava de 12.000... no sé si era 12.500 milions,
sí,
no sé la xifra.
Sí, sí, al voltant de 12.000 milions, sí, sí.
Sí, però, és clar, el que es pressuposa ara, pel que m'ha arribat, segurament doncs, no té en compte on els fons Covid que han de venir de l'Estat. A veure, sé, i sé a més molt directament, l'esforç que ha fet el Consell d'Economia, el govern en conjunt per tenir aquests recursos, però caldrà molta implicació també dels partits de l'oposició, perquè això no pot fer-ho només el govern. Això és un... Vaja, jo sempre dic que el servei públic més... Tot és important, l'educació, la cultura, les infraestructures, tot és important. Però el servei públic que cohesiona més la societat i de la qual emana no només principis, sinó també sistema... econòmicament és una generadora directa de llocs de treball, d'activitat, de docència, de recerca, i que tenim reptes molt endavant, és el sistema sanitari. Per tant, és ultraprioritari que això estigui ben dotat d'entrada. I, d'altra banda, també vull assenyalar que forma part dels acords de constitució del govern de Catalunya, els pactes que van establir les forces que formen part del govern del nostre país.
Per tant, entenc que en aquest sentit vostè considera clau que aquests 2.000 milions d'euros que van arribar d'aquest fons extra de l'Estat continuïn existint, no?, de cara a aquest pròxim any, més enllà del que es pugui pressupostar, perquè aquests diners s'hi podrien incloure o no, però no estan una qüestió de que estiguin en el pressupost, que hi han de ser, sinó que finalment l'Estat els acabi abocant una altra vegada en les comunitats autònomes i, en aquest cas, a Catalunya.
Ho estan reclamant, és bàsic, ho estan reclamant comunitats autònomes de colors polítics diferents, Pensi, Andalusia sí. Ja ho ha consignat, que és un govern del PP, però el País Valencià, que és un govern del Partit Socialista, també. Per tant, és un clam unànim de totes les comunitats.
Aquí a Catalunya també s'està discutint exactament els diners que s'han d'enviar a la sanitat, com fer-ho. La CUP, per exemple, està reclamant aquests dies que el que cal és que, per exemple, hi hagi més metges d'atenció primària en els CAPs, no tant invertir en el fet que hi hagi especialistes, que és també un altre dels dèficits, no?, que hi ha en el sistema, la quantitat d'especialistes que hi ha i que a vegades aquestes derivacions doncs, acaben suposant un coll d'ampolla, no? no?, i que acaben derivant amb els problemes que ja són coneguts. Tenint en compte tal i com estem ara, doctor Pedrós, què hauríem de prioritzar els metges de família per poder atendre en aquesta primera instància quantes més persones millor?
Està molt bé les declaracions dient que s'han de contractar, però aquests metges no hi són. Sí, és com dir, necessitem infermers. Aquests infermers no hi són. Bueno, les infermeres, el problema seria diferent. Però el cas dels metges, la realitat és que no hi són. És a dir, en aquest moment portem ja més d'una dècada que el principal foc de nova incorporació de metges al nostre país prové de països extracomunitaris. Clar, això també és una contradicció. Estem descapitalitzant països en vies de desenvolupament o que tenen problemes de capital humà i els estem portant cap aquí. Per tant, això planteja problemes. La gran contradicció que tenim un dels sistemes de formació de metges més sòlid que ha, sempre hem presumit que hi ha al món, però no estem fabricant els metges que necessita el país. I vostè em preguntarà, i quants metges necessitem? Ningú ho sap, perquè ningú ha avaluat, ni a Catalunya ni a Espanya. En 40 anys, ningú ha avaluat les necessitats que tenim amb recursos humans. I això significa que tenim un gran interrogant. També deixi'm dir-li una altra cosa, que dependrà molt de quin sigui el sistema organitzatiu. És obvi que un sistema organitzatiu que aposti per models com hi ha a Europa, sobretot a l'atenció primària, format per equips que de forma cooperativa organitzen l'atenció primària, s'ha vist que això necessita, de fet, menys càrrega de recursos humans que no pas el sistema que tenim al nostre país. Ja haig de dir que el sistema d'organització que tenim de l'atenció primària a Catalunya i a Espanya no és equiparable al model europeu. El model europeu es basa en aquells professionals que gaudeixen de la màxima autonomia i són molt més resolutius. Aquí tenim uns professionals de primera línia, però tenim un sistema que és molt encorsetat, que fa que moltes vegades, no moltes vegades, sovint, la capacitat de resolució minvi moltíssim.
Una mica el model seria Alemanya.
Això ho nota.
El model seria Alemanya?
Seria Alemanya, seria Dinamarca, seria el Regne Unit. Són sistemes que tenen els seus metges d'atenció primària formats per aquells professionals que gaudeixen de la màxima autonomia.
El conseller Argimon...
Una autonomia d'organització a la qual s'avaluen els resultats. No com ho fan, sinó al final quin és el resultat en salut i també en termes de cost del que suposa atendre les necessitats d'acord amb el que s'hagi planificat. Això, quan nosaltres parlàvem de transformació del model sanitari, estem parlant d'això. Si això s'implementa, les necessitats amb recursos humans són diferents que no pas si tenim un sistema com tenim ara, que, deixi'm dir-lo perquè no ho dic en boca petita ni en boca gran, però sovint no se'n parla. El nostre sistema, des del punt de vista organitzatiu de l'atenció primària, ha de canviar de forma radical. S'ha de fer una nova reforma de l'atenció primària.
Però això creu que està damunt de la taula? Ho dic perquè el conseller haurà de començar a plantejar d'aquí a poc quin ha de ser el pla de salut i el pla d'atenció, no? Perquè tocarà renovar-lo.
Bueno, el conseller ara ha pivotat com a prioritat màxima tenir aquests recursos, i és veritat que tenim molts reptes, com és la pròpia obsolescència dels equips, la necessitat d'inversions, però és obvi que tot això, si no es capitaneja pel lideratge dels professionals, i els professionals en aquest moment sortint de la pandèmia amb el que veníem d'abans de la pandèmia, si no se'ls estimula no només amb sous i en condicions més dignes, que estem a la cua d'Europa en aquest sentit, sinó volem un sistema d'excel·lència, però no podem tenir sous indignes. I el que tenim ara són condicions laborals i econòmiques que no són equiparables a Europa. El nostre país...
Aquest és el motiu principal perquè no hi hagi metges?
No. El motiu principal és que tenim un sistema d'embut a les facultats, de números clausos, que fa que fabriquem els que fabriquem. Per exemple, la Comunitat Autònoma de Madrid fabrica molts més metges, però aquest no és un problema que només hi ha a Catalunya, és un problema que hi ha al conjunt d'Europa. Bueno, hi ha una generació de baby, la generació del baby boom, que de les generacions del baby boom s'estan jubilant ara, i això generarà, i està generant, i nosaltres ja fa anys que ho estem alertant, una necessitat de reemplaçament d'aquests professionals. Però, esclar, si resulta que tenim un sistema que no fabrica els metges que necessita el sistema, els hem d'importar. I els quets que estem important no han passat per la formació de pregrau i de postgrau que és exigible al nostre país. Per tant, tenim una greu contradicció que hem de veure com a nivell polític això s'aborda, però ja fem tard. I, per altra banda...
Això vol dir que aquests metges que venen de fora tenen una formació inferior a la que rebria un metge format aquí.
Hi ha de tot, però és obvi que no han passat el mateix cribatge que han passat els metges que s'han format aquí. Abans... I el nivell d'exigència, que, per tant, és una gran contradicció que tinguem un sistema basat en l'excel·lència, però que, per una part, a part de que alguns professionals dels que venen, que teòricament estan ben formats, a nivell d'especialitat no està reconeguda. Per tant, tenim una bossa de metges molt important que el seu títol d'especialista, no el de metge, perquè no podria exercir, no està reconeguda, i això els porta a tenir bosses de precarietat. Ja veu que tot això és bastant complex, eh?
Sí, sí, sí.
Però falta coratge i decisió. De fet, jo li dic que el diagnòstic està fet. Les 30 mesures estan molt ben explicitades.
Sí, sí. Necessiteu... No, li anava a fer una reflexió, que és que em sorprèn el plantejament que fa del que està passant amb les facultats, perquè en principi sembla que la feina de metge és una feina que tradicionalment ha tingut un gran atractiu entre la societat, que la gent voldria ser metge, i per tant dedueixo que si hi hagués un augment de places a les universitats catalanes en carreres com la de Medicina, gent disposada a fer la carrera hi hauria de ser?
Miri, es queden... Anava a dir milers. Es queden centenars...
Per això, vull dir que no acabo d'entendre ben bé per què universitats que han sigut capaços de... És a dir, universitats que han sigut capaços de crear places en carreres que s'han posat de moda, però de les quals no estava gaire clar el seu futur professional, per entendre'ns, no? Que no tinguin la mateixa celeritat en crear-la en carreres que, a priori, tot fa pensar que, un, les places es cobririen, i dos, feina n'hi hauria.
Sí. És una contradicció que tenim a sobre la taula. Jo fa molt temps que ho he explicitat, fa anys que el Col·legi de Metges de Barcelona, a Catalunya i a Espanya, ho està dient, que arribaríem a la situació que s'està produint ara, no que es passés en la postpandèmia, però que arribaríem amb això, i, a més, amb un afegitó, que és una reflexió, és a dir, nosaltres... A les últimes dècades hem creat un sistema d'accés a l'ensenyament de pregrau de medicina basada només en una nota acadèmica. Hi ha tanta demanda que aquesta nota acadèmica s'ha anat inflacionant, i jo crec que ara és un sense sentit que el perfil que està escollint el món universitari per fer medicina és com si haguessis de fer, no sé, la carrera espacial o físiques, o... No té cap sentit. Per fer de metge necessitem gent molt bona, però no necessitem els currículums acadèmics només més brillants, sinó que necessitem gent que tingui també habilitats, que tingui elements vocacionals. No dic que aquells altres no en tinguin, però és obvi que tenim un esbiaix que només es valora la nota acadèmica. Hi ha centenars de per no dir milers, d'estudiants que voldrien fer medicina i que per aquesta inflació acadèmica hem acabat convertint medicina, que és una professió essencialment vocacional...
La vocació no té nota, patèrica, no?
Amb un element que bueno, que jo, alguns que diem, no sé si estem fabricant no només el nombre de metges, sinó el tipus de metges que la societat catalana necessita. Aquest també és un debat. I quan jo dic que no ho sé és perquè tinc seriosos dubtes de que això sigui així. És a dir, l'atenció primària és bàsica. Els metges de capçalera continuen sent bàsics i seran més bàsics amb la prevalència de malalties cròniques per la comunitat, però, en canvi, no acaba sent una